I quan passen 7 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en l'anunci del govern sobre la creació d'un centre diurn per acollir persones sense llar. Per fer-ho, ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, Bernat Vella, periodista al Tot Sant Cugat, i Josep Amorós, escriptor i professor, i a l'espera que arribi. Mira, la tenim a la porta, ja la pots fer passar, Roc, ja la pots fer passar. I saludem ara que està entrant a l'estudi la Neus Sotomayor, presidenta de la Unipau. Molt bon dia a tots tres.
Bon dia. Bon dia. Bon dia.
Sant Cugat tindrà un centre de dia per atendre persones sense llar i en situació de residencial severa. L'equip de govern ha avançat que aquest projecte es vol tirar endavant en col·laboració amb alguna entitat de la ciutat, tot i que no ha especificat encara amb qui està mantenint converses. L'objectiu, diuen, és reconfortar les persones que passen la nit al carrer, com ha explicat la regidora de Drets Socials, Gemma Aristoi.
No construirem res, sinó que de la mà d'una entitat social que ja existeix a la ciutat i que té espai per fer-ho, doncs estem treballant al fer aquest punt d'atenció diurna, que li diem, justament per fer aquest espai, com deia, de reconfortar les persones que han estat tota la nit al carrer, que realment passa factura i amb aquesta voluntat. I a partir d'aquesta diagnosi que hem fet aquest any, també estem treballant doncs, una progressió de com continuem aquesta atenció a les persones sense llar.
El tinent d'alcaldia de Drets, Bernat Picornell, ha explicat que tot plegat serà possible també gràcies als 3 milions d'euros amb els quals han incrementat el pressupost d'enguany de serveis socials. Bé, per començar una mica, com valoreu la proposta de crear un centre diurn per acollir persones sense llar? Creieu que és una mesura efectiva per donar resposta a aquest col·lectiu? Josep, comença.
Segurament sóc el menys autoritzat a opinar aquestes qüestions, perquè, però sí que em faig preguntes. Perquè, esclar, centre de dia. Vols dir que el problema aquesta gent no el té a la nit i no al dia?
Jo penso el mateix.
És que, esclar, més enllà d'aquesta pregunta, després em pots explicar tot el que vulguis, però vols dir que el problema no són les nits i no tant al dia? El dia pot ser una problemàtica, doncs, probablement més de... bé, de que puguin tenir un suport, perquè, a veure, no ens enganyem, el sensellarisme sempre, òbviament, va associat a problemes de malaltia mental, d'addiccions, etcètera, etcètera.
O de pobresa severa.
I de pobresa severa, òbviament. I una cosa pot portar a l'altra, i és allò de que no sé què és abans, si l'ou o la gallina, no? Malauradament és així. Ara, clar, és que torno a dir, està molt bé pensar en un centre de dia, però, conyo, ai, perdó, ostres, aquesta gent vol un lloc on dormir, o necessita un lloc on dormir.
Que jo també, jo no conec el raonament ni què és el que ha portat a serveis socials a triar centre de dia, però sense conèixer això, el que em ve al cap és el mateix que està dient ell, no? És, no seria millor un alberg que pogués acollir aquestes persones de nit i de dia? Vull dir, que tinguessin un lloc on aixoplugar-se, on tenir les seves coses, on dutxar-se, jo què sé. Que suposo que això li pot oferir el centre de dia, però... I què? I quan es faci fosc, els traiem al carrer? Jo no. La veritat és que em costa entendre quin és el raonament que porta a prioritzar el centre de dia sobre un alberg.
Bernat.
Home, sí que... per començar, no? Qualsevol servei que es creï, que s'impulsi, no? Per donar suport a persones que estan en situacions tan vulnerables, doncs és positiu. A mi tampoc no em va de quedar clar doncs, perquè sigui un centre de dia i no un centre de nit, també poden ser projectes alternatius i compatibles, no? Perquè potser no és fàcil tampoc perquè s'ofereixen i s'han oferit sempre pisos i alternatives habitacionals a persones que viuen al carrer i no sempre és fàcil que hi accedeixin pels motius que siguin, no? I per tant, potser aquest és un primer pas per gent que potser no faria, no?, el pas endavant de voler anar a viure en un pis tutelat, en un pis compartit, i que pel que sigui, doncs, segueix vivint al carrer, doncs, perquè pugui viure, no?, amb una mica més de dignitat i de poder tenir un espai on interrelacionar-se, relacionar-se amb altra gent, un espai més comunitari, i per tant, sí que crec que la llarga seria bo, no?, també, no?, oferir tot el servei complet d'un espai on puguin anar a viure, però bé, crec que en general s'ofereixen ja aquestes alternatives, no potser en format d'alberg, sinó més en format d'habitatges compartits, que hi havia un també, fins i tot, de Càritas en el seu dia, que compartien 3 o 4 persones també sense llar durant un temps abans de poder fer, d'anar com independitzar-se, però bé, jo crec que qualsevol avanç en aquest sentit és positiu, no? Perquè sí que són persones, bueno, el Gilgal que feia allà, no? A la plaça d'Alcoi feia un servei més o menys similar, havia fet, no? D'atenció també a les persones durant el dia, per esmorzar o el que sigui. Bueno, crec que està bé que l'Ajuntament també s'impliqui, doncs, en aquest sentit.
En l'últim any, de fet, en els últims 16 mesos, el nombre de persones sense llar a la ciutat ha augmentat un 78%. Són ara 107 persones en situació d'exclusió residencial. Quins factors creieu que han influït en aquest increment, no? Les xifres a vegades són fredes, però què ens ha dut a un creixement del 78%, entenent això, que són 107 les persones que dormen al ras? Al ras o en infrahabitatge,
Segurament un dels elements, tampoc conec la situació d'aquestes, no conec a fons, i per tant opinar se'm fa una mica difícil, però bueno, jo, segurament la dificultat d'accés a l'habitatge és un dels factors que fa que molta gent, no, o que més gent estigui impossibilitada per accedir. Llavors, si no hi ha cap altra alternativa, veure's obligat a estar al carrer és tremendo, però pot passar. No sé, també, com deia ell, no, va associat a altres factors de malalties mentals, d'alcoholisme, d'hàbits... Bueno, que això sí que pot donar sortida, no?, o que pot acollir o ajudar a pal·liar al centre de dia.
Jo no sabria, no?, quin és tampoc el motiu, les causes, no...
Possiblement són múltiples, no?
Són múltiples, cada cas segurament serà un món un diferent, com deia també el Josep. Doncs hi ha factors que en molts casos, doncs, es repeteixen. Sí que el tema de l'habitatge jo no ho veig tan clar, perquè Sant Cugat és la ciutat més cara de Catalunya, amb diferència, però jo no veig clar que algú que hagi de marxar de Sant Cugat perquè no pot pagar 1.500 euros de lloguer, no, el normal és que se'n vagi a un altre municipi. No?
Clar, l'alternativa no és anar a dormir sota el pont, no, en principi, no amb una persona que diguéssim que té la...
Per tant, jo crec que són temes molt complexos a nivell d'abordar-los, i per tant s'ha de fer, jo crec, un abordatge integral i un suport a aquestes persones des del punt de vista ocupacional, des del punt de vista de salut, des del punt de vista comunitari, tornant-los a vincular amb el teixit social i comunitari de la ciutat. No sabria dir perquè augmenten, perquè, bueno, la vulnerabilitat en general està augmentant, no? Les capes més baixes.
Millor que tu no hi ha ningú que ho pugui dir. Precisament avui el Bernat, jo l'he de felicitar perquè té un reportatge a la Compe, però ho podem dir.
Però som companys i tant.
Sí. Clar,
la bona feina és bona feina.
Exactament. Ostres, doncs, que posa sobre la taula, doncs, que sí, que Sant Cugat és la ciutat més rica de Catalunya, d'entre les de més de 50.000 habitants, però que també al mateix temps és la que té un salt més bèstia entre les rendes altes i les rendes baixes. I aleshores, doncs, una part de la qüestió està aquí. Clar, és cert que Sant Cugat és molt car, i això, doncs òbviament, també fa de filtre perquè les rendes altes vinguin a viure aquí. Vull dir, és que no és un altre, però és que al mateix temps la cara B d'aquesta qüestió és que el que fa és expulsar les rendes baixes o expulsar-les a un altre lloc, que seria, diguéssim, l'opció entre cometes més suau, tot i que tampoc, també és profundament injusta, però en el pitjor dels casos les expulsa fora del sistema.
Us sorprèn que hi hagi 107 persones en aquesta situació i creieu que el gruix de la ciutadania n'és conscient?
A mi sí que em de la xifra em sorprèn. Em sembla molta gent, perquè és veritat que quan vas per altres ciutats, sobretot Barcelona, o altres ciutats grans, no? Més grans, sí, que Sant Cugat, o inclús ciutats com Sant Cugat, però que són capital de comarca, capital de província, que sí que tenen un poder més d'atracció, sí que és més habitual veure gent dormint al carrer.
Sí, els cartons, els caixers automàtics...
Sí. A Sant Cugat no ho veus tant. I per tant sorprèn molt que hi hagi més de 100 persones vivint en aquestes condicions. Sí que en els últims mesos, doncs, hi ha hagut gent que s'ha instal·lat més a l'estació de Guipalleres, al parc de Can Bernet, que sí que ho veu la gent que viu allà, però és veritat que segurament al no veure on al centre, doncs la gent, bueno, doncs allò que no veu sembla que no sigui un problema, però jo crec que és una xifra, bueno, molt, o sigui, molt preocupant, i és molt trist, no?, que a Sant Cugat hi hagi tanta gent que hagi de viure al carrer, i jo crec que
bueno, bé. Sant Cugat i a tot arreu.
Sí, a tot arreu. Mm-hmm. I que aquell centre, aquest del centre diurn, sí que pot ser una eina per reconnectar aquestes persones amb l'entorn, entre ells i amb la comunitat, i bé, i també fer la gent una mica conscient de la situació en general a la població, trencar estigmes també, perquè bé, és un dels problemes també que tots tenim, no? Prejudicis, estigmes cap a aquestes persones que es veuen en aquesta situació.
Teniu coneixement des d'entitats o des de la premsa ben informada local de si hi ha algun tipus d'actuació, igual que en els refugis climàtics a l'estiu, hi ha refugis climàtics a l'hivern, és a dir, el que fa per exemple a Barcelona, els dies de molt fred es recull la gent que dorm al carrer i se li obre les portes de no sé on, d'algun lloc. A Sant Cugat tenim, com a mínim, aquest...
Des de serveis socials som conscients que s'ofereixen alternatives a les persones sense llar, en tot cas són unes... Hi ha uns condicionants que fan que moltes persones decideixin que allò no encaixa amb el seu model de vida. Ara em ve al cap, per exemple, els animals, no? Doncs moltes vegades les persones, moltes vegades no, algunes de les persones sense llar tenen animals de companyia. Si quan van a l'alberg, quan al pis tutelat, no poden accedir-hi amb l'animal amb qui conviuen, doncs per ells no deixa de ser una alternativa. Vull dir, la solució és complexa i possiblement no es pot abordar des d'una única visió que sigui habitacional.
Però fins i tot em refereixo també
que
sobretot amb l'actuació per
excepció. Hi hagi aquest servei d'excepcionalitat que comentes.
Exacte, amb les temperatures.
Hi ha una onada de fred. Dormiu
aquí.
A mi no em consta que hi sigui. Que no vol dir...
Bueno, amb el que fem, al matí recollim...
Potser hi és, es porta com en discreció, a mi no...
Jo quan treballava agafava el tren a Collfabà, a la Renfe, i en allà es quedava gent a dormir.
A l'estació.
Sí, però a més queda molt aïllada, no passa ningú, sí. No hi ha trens durant moltíssimes hores.
Que no està calefactada, tot i així, aquesta calefacció. No. Aquesta estació no té calefacció. Sí que és cert, ara que ho dius, alguna vegada que també l'he agafat el tren allà, hi ha un habitant a sota el pont que du fins al Passeig Gaudí. No, Gaudí no.
No, perquè el Gaudí el tenim a l'altre costat de la ciutat.
Bé, Francesc Macià, exacte.
El govern diu, de fet, que no es construirà cap edifici especial, sinó que es treballarà amb una entitat social de la ciutat. Sabem des d'aquesta casa, perquè així ho hem preguntat, que no és ni el Gil Gal, que com el Bernat apuntava, feia una tasca similar quan estava funcionant a Sant Francesc, ni tampoc Càritas, que potser és una de les grans entitats que ens podrien venir al cap. Creieu que aquesta és la millor fórmula per fer aquest centre diurn i si és viable fer-ho a llarg termini sempre a través d'una entitat o el govern hauria d'agafar les regnes i posar el que calgui, no? Personal, espai, per crear aquest centre diurn que entenem també que ha de servir molt més que com un aixopluc i un espai de dutxa, sinó, com deia el Bernat, que sigui un entorn per recuperar-se a nivell social, crear nous vincles i poder sortir d'aquesta situació de sensellarisme per tornar doncs, a tenir una vida amb dignitat i almenys tenir l'oportunitat de fer-ho si així es vol. No?
Jo apostaria per la infraestructura. O sigui, òbviament la infraestructura pot ser una responsabilitat perfectament vàlida per part del poder públic, però després els que en saben de tot això acostumen a ser les entitats i precisament s'han quantat un teixit d'entitats molt potent i molt important. No sé si tenim alguna cosa però... tipus Sant Egidi aquí.
Crec que no.
Jo crec que no.
Jo crec que en tot cas les renyes les ha de portar el govern, no? I per mi l'equipament ha de ser municipal, perquè quina Correcte. Entitat té un equipament a disposició? Ara, que després les persones que portin l'atenció siguin d'una entitat, que n'hi ha entitats com Gilgal o com Càritas que tu deies, uh-huh. precisament aquestes que tenen, són expertes
que tenen experiència.
Que després ho portin aquestes entitats, sempre que no siguin contractades en males condicions, uh-huh. No em semblaria malament. Però en tot cas, qui ha de dir per on va és l'Ajuntament, sigui l'opció que sigui.
Sí, jo crec, com diuen, la infraestructura ha de ser municipal, els recursos econòmics han de ser municipals també, perquè al final amb Càritas, que fa molta feina, una part important de Càritas surt de donacions voluntàries, que està molt bé que la gent faci donacions voluntàries, però bé, al final ha de ser com un extra, hauria de ser com un afegit, però la base hauria de ser a nivell d'administració. Per tant, però sí que em sembla bé que al final la gestió més diària pues sí que sigui d'una entitat, perquè com dieu són els experts, no? Barcelona, crec que hi ha la Fundació Arrels, que és la que està més com si haguéssim a peu de carrer, perquè són els que tenen experiència. Al final, si tu has de gestionar tota aquesta problemàtica, un tècnic de l'Ajuntament que no ho ha tractat mai, doncs segurament no sabrà com abordar-ho, no? En canvi, des d'aquestes entitats, si l'Ajuntament els hi posa un espai, uns recursos econòmics i al final tots aquests recursos més materials, doncs jo crec que poden fer bona feina. No sé quina entitat, si el Gilgal, Càritas no saben res, no sé si Creu Roja té una línia també una mica dedicada a aquest sector, entitats i gent que s'hi dedica, jo crec que n'hi hauran alternatives.
Sí, però sempre i quan no sigui per privatitzar i per fer que sigui més barat, saps? Mm-hmm. Que les persones estiguin pitjor pagades que si són contractades per l'Ajuntament. Que em sembla que
i que, això no siguin, i que no siguin voluntaris.
Exacte,
com no passa a Càritas és... també, que final, qui ho gestiona tot, qui fa recollides d'animals, qui dona els animals... Sí.
Escolta, que el voluntariat està molt bé, però...
No siguin només amb el suport no, de signatura de l'Ajuntament, sinó que realment hi hagi una aportació pressupostària i amb recursos tant per, com humans, com econòmics, com...
Sí, sí.
Això és molt, molt important, siguem seriosos, esclar, o sigui, el voluntariat és absolutament positiu i penso que acaba ens hem de plantejar més, és a dir, i sobretot, jo crec que, mira, si arriba un moment de la teva vida que ja no produeixes béns econòmics, has de ser capaç de produir béns socials. Jo tinc,
jo
sempre he pensat així.
Molt mantra del capitalisme, sí. Això de la producció, eh?
D'acord, però ja m'heu entès, allò és perseguir amb el mateix llenguatge, és a dir, el que no podem fer és externalitzar aquest servei, en el sentit capitalista de la paraula, externalitzar. Es tracta de externalitzar verdaderament en el fet d'adquirir, seguim amb el llenguatge econòmic, el know-how, o sigui, el saber fer que tenen aquestes entitats i que en saben. Perquè si posem un tècnic, com dius tu, amb tots els meus respectes, no tenen ni punyetera idea.
Escolta, els tècnics de l'Ajuntament poden saber de tot. Un tècnic de l'Ajuntament només vol dir que el contracta l'Ajuntament i que li paga l'Ajuntament.
Correcte.
I és responsabilitat de l'Ajuntament assegurar-se que els tècnics que contrata per cada feina tinguin les capacitats
i
les competències i la formació necessària. Vull dir que el ser tècnic de l'Ajuntament no invalida per fer-ho bé.
Possiblement hi hagi molts tècnics que formin part també dels col·lectius de voluntariat, no?
I el que em sembla és que el voluntariat mai pot cobrir un lloc de feina.
Correcte.
Això no pot ser.
I menys en aquest cas, no? Perquè un voluntari, al final els diables són voluntaris, el voluntariat està molt bé. L'altra cosa és quan estem parlant d'una problemàtica molt complexa, que abordar-la i tractar amb persones sense llar per intentar, no?, doncs tornar-les a introduir, doncs és molt complex i jo crec que n'has de saber i has de tenir experiència.
Requereix una continuïtat,
i requereix
no?
uns
també.
Coneixements, una continuïtat.
Precisament per això és quan jo dic que les entitats en saben.
Reconeix, demana professionalitat.
Correcte.
I la Fundació Arrels, les altres fundacions al final no són voluntaris.
No perquè tenen igual que Creu Roja també hi ha
treballadors. També hi ha tècnics. I
correcte, i han de tenir la capacitat de poder coordinar serveis, de poder fer serveis mèdics, serveis de
tota classe. De destinar els recursos econòmics, sigui a nivell intern o a nivell extern, però és que també l'Ajuntament per contractar un nou tècnic també passaria... I 2 anys potser, saps? Perquè...
L'administració té una burocràcia que es feixuga, no?, per garantir que els recursos públics s'inverteixin bé, però això també fa que a vegades no sigui tan ràpida com ens agradaria que fos. Ho parlàvem una mica al principi, quan us demanava aquesta valoració del centre de dia, si era una bona idea o no ho era. El Josep i la Neus em deien que us sorprenia que fos de dia i no de nit, no?, precisament. Tenint en compte que de moment el que tenim és aquest centre diurne d'atenció, és suficient? Quins serveis creieu que s'haurien de poder prestar per a aquestes persones en aquest centre, més enllà d'un servei de dutxes i de menjar?
No ho sé, jo crec que és el que dèiem, que és important un servei, sobretot, de recursos humans.
D'acompanyament?
D'acompanyament, però no acompanyament en el sentit només d'algú per parlar, que està molt bé, sinó acompanyament a nivell vital, sigui des de l'àmbit psicològic, de formació, d'ocupació, de capacitació, o sigui, un acompanyament global, dedicar no només per dir alguna cosa, donar un plat a taula, una dutxa, que és imprescindible i és bàsic també, però no deixar això i pensar que has fet la feina, sinó doncs, oferir acompanyaments globals per realment, no? que aquestes persones tinguin almenys l'oportunitat d'intentar doncs, refer la seva vida. I per mi la clau, entenc que ho tenen previst també, que no és només al final posar una dutxa, sinó també que hi hagi darrere dedicar, bueno, doncs això, igual que passa també doncs, a Càritas, que són els que ho expliquen més, que tenen també gent que es dedica doncs, a oferir cursos de català, a oferir cursos de formació per fer currículum. Doncs també en aquest cas oferir doncs, tot un circuit de persones tècnic que se n'ocupi en el sentit més ampli, no?
Jo també crec que al final l'objectiu d'això ha de ser que aquesta situació de vulnerabilitat, no, de sensellerisme, sigui provisional, sigui transitòria.
Correcte.
I que llavors jo no sé exactament, no tinc ara mateix la capacitat per dir quins són tots els serveis necessaris, però crec que amb la línia que deia el Bernat, no, tot el que sigui necessari per acompanyar aquestes persones, per ajudar-les a sortir d'aquesta situació. I això és complex, des de serveis psicològics, de formació, no sé.
Serveis psicològics i serveis de tota mena, però òbviament, o sigui, el que no podem és generar un lloc que eternitzi la situació. És tot el contrari, o sigui, és molt important el que has dit ara. O sigui, ha de ser el pont per sortir-te'n.
Que hi hagi les eines i els recursos.
Jo crec, estic segura que va en aquesta línia al centre de dia.
Segur, ha de ser així.
De la regidora Istoi menciona la necessitat de reconfortar les persones que passen la nit al carrer. Més enllà d'un centre de dia, quines altres mesures creieu que s'haurien d'implementar per abordar el problema del sensellerisme a la ciutat? El centre diurn serà segur un primer pas, veurem quan arriba, com arriba i en quines condicions ho fa. De moment tenim l'anunci, però no tenim massa més concreció, però segur que hi ha mesures alternatives que des de l'administració pública, que és que té la responsabilitat perquè tothom pugui viure i exercir els seus drets i obligacions i viure amb dignitat, què es pot fer?
No sé.
Parlat de l'alberg, sí, per no exemple, sé. No?
També
més enllà
un tema
de...
pendent que no... un tema pendent en la societat en general, ho comentava abans, és el tema de l'estigmatització també. Sí, jo crec que això no és feina de l'administració o no només de l'administració, no? Pues el que dèiem, aquí a Sant Cugat ens van quedant 100 persones vivint al carrer i ens sorprèn molt perquè no es veuen, perquè no viuen com si haguéssim al centre, no?
No ens trobem a les vies entitzat per on passegem.
No ens trobem a les vianants per on passem el 90% de la gent. Però jo crec que sí que estaria... Bueno, que ja va sent hora, jo crec, una mica d'anar trencant estigmes i intentar, doncs... Perquè es té la sensació que a sobre que viu al carrer, una situació, estan com separats de la gent, no? Que hi ha com a vegades que formen part del paisatge urbà, no, la gent en general no es relaciona amb ells, vull dir, al final intentar, doncs, trencar prejudicis i com a societat també tenim una mica una... aquesta funció, jo crec, no? d'intentar doncs bé, tractar-los com uns veïns, com persones, no? Perquè crec que a vegades costa també a tothom en general.
No heu fet mai de seure una estona a xerrar amb algú que està tirat al carrer?
Jo sí, perquè malauradament quan vivia a Barcelona, durant els 6 anys que vaig viure al Poble Sec, durant aquells mateixos 6 anys hi havia un veí que vivia al caixer de sota de casa meva, i per tant hi tenia relació doncs, com una persona amb qui ens veiem, ens saludàvem cada dia.
Però mira,
i si
Barcelona,
es podia fer alguna cosa. Sí.
Jo també he tingut relació amb una persona a la plaça Joanic, precisament, sí. A Barcelona, no perquè jo seguís al seu costat, sinó perquè ell seguia al meu costat, de vegades que jo anava amb els meus nens quan eren més petits a jugar allà. I era una persona que no sé per on vivia, per aquella zona, i que tenia moltes ganes d'explicar la seva vida.
Clar.
Més enllà de l'estigma que assenyala el Bernat.
I potser sí que un centre de dia pot aglutinar aquestes ganes o redirigir aquestes ganes cap a una possible solució. Mira, jo cada dimarts al matí dono una classe a Barcelona d'escriptura i quan surto a Plaça Molina, quan surto dels ferrocarrils, a la cantonada de la Caixa hi ha un que viu allà, que la nit deu dormir dintre el caixa automàtic, no ho sé, però porta anys allà, i a tothom que passa li diu bon dia, absolutament a tothom, bon dia. Jo, bueno, clar, jo vaig començar contestant-li bon dia i
gairebé ningú li contesta bon dia. I clar, i em preguntes això, però, escolta, per què no? T'estan dient bon dia, contesta bon dia. Fins que un dia, doncs, em vaig parar, hem començat a xerrar, i ara xerrem molts dies. I és un tio interessantíssim, que és el que dius tu. Té moltes ganes d'explicar-te la seva vida.
Creieu que hi hauria algunes iniciatives ciutadanes que es podrien impulsar precisament en la línia, com apuntava el Bernat, de trencar aquests estigmes?
Atreveix-te a dir bon dia.
Potser sí, no.
El primer pas és aquest, eh? Atreveix-te a dir-li bon dia.
A Barcelona hi ha la Fundació Arrels, que fa boníssima feina, sí, i que qualsevol persona s'hi pot implicar en voluntariat. Sant Cugat potser no s'havia detectat el sensellarisme com una problemàtica. Crec que ara hi ha un focus i crec que tots n'hem de ser conscients, no? Què podem fer com a comunitat també? El Bernat apuntava també aquesta obligació una mica social, com a persones que convivim en els mateixos espais, de trencar aquests estigmes, no? Què podem fer?
Jo crec que al final és una part... Jo crec que al final és una part de l'educació, no? Perquè tenim molts estigmes, no només en moltes coses, no? I tendim a no mirar-ho. No? A passar, com tu dius, sense saludar.
No els veiem perquè no els mirem, exacte. Molt sovint és això.
I tendim a no ser conscients d'aquesta problemàtica, però perquè no la volem veure, perquè no la mirem.
Perquè és dolorosa, potser, sí, no?
I jo crec que això o ens eduquem des de petits i també de grans, perquè l'educació ha de continuar tota la vida. Però si no, no som capaços d'afrontar-ho, no? És com si no ho veig, no existeix. I llavors no ho mirem. És que fem això, no mirar-ho.
Sí, perquè jo crec que en general tenim la sensació que és una situació que és impossible que tu hi caiguis o que qualsevol persona del teu entorn hi caiguis.
Estàs així perquè tu has guanyat. I, al final,
durament
hi ha molta gent que
això, jo no em refereixo tant a això, a culpabilitzar-lo amb ell, sinó que, bueno, pues que ha tingut unes circumstàncies a la vida que tu no viuràs en primera persona, i això també ho fa com aquesta, crea com aquesta barrera, no? I
una falsa sensació de seguretat, perquè sí, si no tens xarxa i et quedes sense feina, amb els preus del lloguer i de l'habitatge veuríem...
I de tot, no?
Veuríem com acabaríem.
Jo sé que també tots creiem en 15 anys que som immortals, no?
Sí, sí.
Sí, al final, sí. La realitat ens posa tots al nostre lloc, vegades, de manera més dura de la que ens agradaria. Bernat, Neus, Josep, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Que tingueu molt bon cap de setmana.
Igualment.
Moltes gràcies, igualment.